Des de Ràdio Ciutat de Valls volem commemorar el 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de Violència envers les Dones. Des de la ràdio local de Valls volem fer sentir la veu de les dones i explicar com se senten quan són maltractades. Per això us volem mostrar un cas que ens han portat des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Valls. Abans, però, amb l'Anna Ferrer, tècnica d'Igualtat, volem parlar per què el 25 de novembre celebrem el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. En primer lloc, Anna, bon dia.
Bon dia.
Per què celebrem aquesta data?
Bé, el 25 de novembre el que fem és visibilitzar i denunciar la violència que patim les dones, que és doncs, conseqüència d'aquesta societat patriarcal que el que fa és perpetuar doncs, el masclisme i, per tant, a nosaltres no, patim aquesta violència en forma de bretxa salarial a les feines, violència psicològica i masclista a les relacions de parella fruit d'una concepció de l'amor romàntic errònia, desvalorització de les tasques de cura, vull dir, una sèrie de violència que patim de manera transversal a les nostres vides. Que això passa cada dia, però que el 25 de novembre el que fem és aturar-nos i posar el focus en aquesta realitat que encara persisteix, malauradament.
Des del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament, per afrontar aquests casos, teniu diferents àrees, no?, per tractar-los?
Sí, sí, exacte. Des de l'àrea d'Igualtat doncs, hi ha un servei, que és el CIAT, que vol dir Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que és un servei públic i gratuït dirigit a qualsevol dona vallenca per venir a exposar qualsevol inquietud, o sigui, no només en relació a la violència masclista, sinó amb altres situacions de, bueno, per exemple, que la feina davant d'un embaràs pugui ser acomiadada, eh? Sí, sí que és violència masclista això, però dir, no només en l'àmbit de la parella, eh? Es poden venir a fer qualsevol consulta de qualsevol àmbit. Llavors, aquest servei té un servei de suport psicològic i també un servei d'assessorament jurídic propi. I a més, llavors derivem els altres serveis que calgui, si hi ha vulnerabilitat econòmica doncs cap a serveis socials o si hi ha necessitat de formació cap a altres serveis de formació. Per tant, sí que un dels motius pels quals pot venir una dona és perquè pateix violència masclista en la parella, llavors pot tenir el suport psicològic nostre, l'assessorament jurídic nostre i a més, fins i tot en els casos més greus, doncs gràcies a la subdirecció contra la lluita de violència i masclista de la Generalitat poden anar fins i tot amb uns habitatges de protecció on aquestes dones i els seus fills poden anar a viure allà fins i tot si hi ha un risc que cal que surtin de la seva llar i del seu territori. Així com en línia general seria això.
Bé, centrem-nos ja en el cas, una persona que ha preferit mantenir-se l'anonimat, però podem explicar que és una noia que li va passar aquest cas de violència de gènere quan feia primer d'ESO, per tant, començava una nova etapa a l'institut, en primer lloc. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens pots explicar la teva experiència, el teu cas?
Quan tenia 13 anys, anava a primer d'ESO, vaig començar a sortir amb un noi que tenia 3 anys més que jo i des del primer moment ell va ser el que manava en la relació, imposava com s'havien de fer les coses. Com era la meva primera experiència amorosa, vaig acabar normalitzant totes aquestes conductes que realment eren tòxiques i em perjudicaven. I va començar sobretot amb el maltracte psicològic. Va començar aïllant-me del voltant, però clar, va ser un procés molt lent. Va començar amb els nois, les amistats, va acabar amb la família i acabava cedint. Cada vegada em sentia inferior, petita, culpable. I al cap de 2 anys, gràcies al meu entorn, a la família, vaig obrir els ulls i vaig voler trencar la relació. Però ell no es donava per vençut i l'assetjament era constant. Em trucava per la matinada, em venia a buscar a l'institut, parlava amb les meves amigues per controlar-me, així que vaig haver de posar una denúncia, va ser el procés judicial va ser duríssim, però finalment em va deixar tranquil·la i vaig seguir endavant aprenent de l'experiència.
En quin moment te n'adones?
Al principi no me n'adonava. Jo ho vaig acabar normalitzant tot. A més, clar, ell ho feia tot molt subtil. No em venia directament i em deia, escolta, no pots fer això. Sempre m'ho disfressava com, si de veritat m'estimes per demostrar-me l'amor, hauries de deixar de parlar amb les persones del voltant i donar-ho tot per mi. Llavors, clar, jo pensava que era, no, aquesta concepció del príncep blau que està sempre per mi, jo he d'estar sempre submesa a tot el que ell em digui. Però, clar, a poc també veia que jo no em sentia bé, que estava fent coses que no volia, sinó el que volia ell. I també, no, l'ajuda familiar del voltant, que cada vegada doncs, em veia pitjor, m'intentava obrir els ulls, que estava amb una persona tòxica, que no feia bé. I al final, doncs, a poc vaig començar a entrar en aquest món. També jo mateixa vaig començar a buscar informació i vaig descobrir que el que m'estava passant és que estava sent maltractada.
Com interpretes l'actitud violenta i tòxica d'aquesta persona?
La primera senyal que em va arribar va ser que ell m'estava imposant tot el que no podia fer, no podia relacionar-me, no podia sortir de festa, gairebé no podia ni relacionar-me amb la família, i en canvi ell podia fer el que volgués, quan volgués i sense haver de donar-me explicacions. Ell sortia de festa, tenia amics. Llavors, clar, aquí em vaig adonar de per què no, per què sóc inferior. I després també el control constant a través del mòbil i també doncs, aquesta concepció d'amor que em va fer arribar, no?, a través del patiment, de la submissió, de cedir. Clar, a poc m'anava adonant que això era un maltracte, que no era normal, no era la manera d'estimar correcta.
Fins a quin punt el telèfon mòbil va ser un element que controlava la teva vida?
El telèfon mòbil era l'eina que més li servia a ell per saber el que feia, com ho feia, quan ho feia. No era tant, i crec que això és molt important dir-ho, que no era tant que m'agafés el meu telèfon, cosa que també feia, no? Tenia la contrasenya, l'agafava quan volia, sense el meu permís, jo ho tenia supernormalitzat. Era, si no, més el control quan no estàvem junts, des del WhatsApp, saber això, què estava fent, i s'enfadava amb mi quan jo estava parlant amb una altra persona. Sempre havia d'estar, quan estava amb el WhatsApp, sempre havia d'estar parlant amb ell, al seu chat, i de seguida que ell veia que estava en línia, m'enviava un missatge i no li sortia el vist blau, doncs s'enfadava amb mi. Llavors, sempre, clar, uns pares pensaven que van arribar a pensar que era addicte al mòbil, perquè sempre estava amb el mòbil, però no, realment no era així. És que ell estava vigilant-me inclús quan no hi era allà presencialment, sinó que era el mòbil era l'eina aquesta d'estar sempre damunt meu, amb la distància que fos.
De quina manera aquesta persona t'exigia que tallessis les teves relacions, amistats socials?
Això va ser el primer que va fer. De fet, la primera setmana d'estar sortint junts ja em va dir que bloquegés tots els contactes del mòbil que fossin nois, perquè si ja estava amb ell no calia que em relacionés amb altres nois. Llavors, després també en persona sempre estava pendent amb qui parlava, qui saludava, a qui mirava. I clar, amb els nois, clar, en persona, també comunicació zero. De fet, un dia un amic em va venir a buscar per saber què estava passant, perquè no el parlava, i la mateixa tarda el va agredir. A partir d'aquell moment, clar, cap noi no em mirava. I després va començar amb les amigues. Quan quedava amb elles els caps de setmana, doncs ell sempre deia, sempre quedes amb elles en comptes amb mi. I llavors, doncs, aquí va ser quan ens va començar a distanciar, no? I em feia escollir. Un dia va arribar i em van dir, escoll entre elles o jo, decideix. I llavors, doncs, a partir d'aquí també vaig trencar completament, elles no ho mantenien. I finalment la família era l'únic pilar que em quedava i també em volia separar completament, suposo perquè no m'arribessin senyals de que el que estava fent era incorrecte. I ho va aconseguir, i vaig quedar totalment aïllada, només el tenia ell.
Quines frases t'avisen que ell s'estigui fent la víctima i per què tu et sents culpable amb la seva actitud?
Jo crec que això comença Primerament, és un cercle viciós. Tot començava quan ell canviava d'actitud. Estava més sec, més apagat, o, per exemple, per WhatsApp, doncs sempre m'enviava molts cors a cada missatge. Quan no m'enviava, doncs jo ja sabia que s'havia enfadat amb mi, que em vindria una bronca, i mai fallava, m'insultava, m'humillava, menyspreava. Finalment jo acabava destrossada, i després, doncs, per justificar tota aquesta bronca, em deia comentaris com si no estic amb tu em moro, ho he fet perquè m'has fet sentir malament, amb el que jo t'estimo, jo confio en tu, tu no confies en mi, i finalment el perdonava i acabava sentint que el que havia fet era malament. Un clar exemple d'això va ser una vegada que es va enfadar amb mi pel fet que fos, i va trencar el mòbil, perquè sempre quan s'enfadava, doncs, expressava molta ira, i moltes vegades també físicament donava cops a la porta. Va agafar el mòbil, el va llançar al terra, es va trencar, i després em va dir que era culpa meva, que l'havia trencat perquè jo l'havia posat nerviós i perquè jo era la que m'havia portat malament, i per tant que fins i tot l'havia de comprar un mòbil nou.
Quins missatges i actituds t'alerten que la persona amb qui estàs pateix per tu un amor romàntic possessiu?
El primer que hauria d'alertar, que en el meu cas no ho va fer perquè ho vaig normalitzar, va ser els comentaris inicials de vull estar tota la vida amb tu, ets meva, i el control constant sobre mi, de la possessió, de no miris a ningú més, no parlis amb ningú més, només jo. I després de les baralles, per exemple, fer-me regals, o inclús sense cap baralla, no? Al principi, els regals per posar-me contenta, no? Com si fos un objecte. I també, fins i tot, moltes vegades, al principi, quan vam començar a sortir, va entrar, me'n recordo que va entrar a la classe, el primer que va fer és donar-me un petó per deixar clar estic amb aquesta noia, no? I que ho veiés tothom, que aquesta noia és meva, que no la toqui ningú i que no miri ningú.
Quins senyals t'avisen que algú del nostre entorn està vivint una relació de parella d'aquesta forma violenta?
Bé, jo això ho he pogut viure des de les dues experiències, l'experiència personal, i també després d'això també ho he viscut, malauradament, amb amigues del voltant que ho estaven patint, i clar, les he pogut entendre com es sentien. I clar, quan tu veus que aquella amiga, aquella familiar està trista, està tancada, li està passant, notes que li està passant alguna cosa, i coincideix que ha començat a sortir amb una persona, no? Que a vegades, doncs, al principi sí que m'obria i li explicava a les amigues, doncs, això que em feia, però sempre el justificava. No, però això ho ha fet perquè jo l'he fet sentir així. Sempre l'acabava justificant. I també un punt clau van ser les somatitzacions. Moltes vegades quan em sentia malament ho expressava a través de mals de panxa horribles. Així que també ho he pogut viure amb altres amigues que també sempre estan malaltes, mai poden quedar perquè els hi fa mal al cap, i casualment és perquè han començat a sortir amb un noi. I després, sobretot amb les amigues, quan deixen de quedar. De que anteposen la relació amb la parella que no les amistats. I així és com cada vegada es van sentir més aïllades.
Les persones d'aquest entorn que comentàvem amb l'anterior pregunta cometen errors habituals a l'hora d'intentar ajudar?
Sí, jo penso que sí, cometen, sempre sense voler-ho, clar. En el meu cas va ser sobretot les amigues i la família, que clar, quan veien tan evident que el que m'estava fent aquest noi era dolent, que m'estava fent sentir malament, que clar, el primer que em deien és com pots deixar-te fer això, no veus el que t'està fent? I clar, això realment a mi no m'ajudava, perquè em feia sentir encara pitjor, no? I finalment em feia sentir d'ostres, m'ho mereixo, tot el que m'està fent potser és dolent, però és que m'ho mereixo. Llavors jo crec que la clau està en l'empatia, en comprendre aquella persona, no?, que ha creat una relació de dependència amb la parella, que veure-la quasi com una persona malalta en aquell moment, perquè no veu la realitat tal com és. Té l'autoestima molt baixa, s'està sentint molt culpable, llavors el que crec que s'hauria de fer és esforçar-se, posar-se en la seva pell i entendre la situació per la que està passant i fer-li arribar que estàs allà, que no et rendiràs i que prengui la decisió que prengui, no la deixaràs de costat.
Ja per anar acabant aquesta conversa, quin és el decàleg de bones pràctiques que s'ha de seguir per ajudar una persona que està passant per aquesta situació?
Bé, és una mica semblant a l'anterior, no? Sobretot l'empatia, la comprensió, no enfadar-se, no fer-la sentir més culpable del que ja s'està sentint. I sí que, clar, a part d'estar allà al costat, també s'ha d'intentar fer-li obrir els ulls i d'una manera carinyosa, no?, explicar-li, doncs, mira, el que t'està fent no està bé, fer-li veure el que és l'amor, de veritat. I també que aquesta experiència no la senti com un error seu, sinó com una cosa que s'ho pot trobar tothom, que li ha passat a ella perquè ha tingut la mala sort de que li passi, però que això la pot fer més forta. Llavors, sobretot també no rendir-se, encara que hi hagi moments que sembla que tot està molt fosc, que no se'n sortirà, que aquella persona està abduïda, poc a poc s'aconsegueix. I el més important és això, la comprensió i l'empatia.
Moltes gràcies per haver-nos exposat el teu cas i sobretot a reivindicar aquest dia 25 de novembre per ajudar sobretot a les persones, a les dones que estan passant malauradament per aquesta situació.
Moltes gràcies a tu també.
Bé, després d'aquest cas que hem exposat, tornem a parlar amb la tècnica d'igualtat, l'Anna Ferrer, dues preguntes per ja anar cloent aquest espai. En primer lloc, hem viscut la pandèmia de la Covid-19 des del mes de març, el fet de més de 3 mesos confinats a casa, i pel que hem llegit en els mitjans de comunicació, l'augment de casos de violència envers les dones malauradament ha augmentat. M'imagino que des de l'àrea que coordines heu patit moltes trucades i correus electrònics, no?, de possibles casos, no només en el cas de Valls, sinó també que això ha reflectit tant a Catalunya com també a l'estat espanyol, que han pujat malauradament aquests casos.
Sí, sí, efectivament, aquí Valls també ha estat així, malauradament, i doncs, bueno, a través de trucades, correus electrònics o que se'ns han derivat els casos a partir de serveis socials o des de les llevadores, que quan les dones anaven a la revisió també a partir d'allà es podia saber aquesta situació. Doncs sí, han augmentat els casos d'aquestes relacions violentes i també les dones hem patit en aquest confinament la nostra situació d'inferioritat que ja vivim, per exemple laboral, que feines que ja fèiem amb negre, doncs ara s'han deixat de fer i s'han deixat de tenir ajudes perquè aquelles feines no estaven en contracte. Vull dir, les situacions laborals més precàries que requeien sobre nosaltres, doncs per tant això també se'ns ha aguditzat, a part d'aquesta mena de relacions violentes.
Sí, perdona, si hi ha sospita d'algun cas, on s'ha d'adreçar aquesta persona? Quins mecanismes pot utilitzar?
Sí, doncs com dèiem abans, pot venir al SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, pot trucar al 977-61-40-40 i pot demanar hora pel SIAT. Allà jo, que sóc la tècnica de primera acollida, l'atendré, m'explicarà quina és la seva situació, llavors mirarem si cal el suport psicològic, l'assessorament jurídic o fins i tot una coordinació amb el grup d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra o amb la policia local, que ens poden ajudar a vehicular la denúncia o seguir el cas per on calgui.
Finalment, 25 de novembre, estem parlant d'aquí a una setmana. Es preveuen actes?
Sí, des de la regidoria tenim actes preparats. Els anunciarem properament, perquè amb la situació de la Covid doncs estem pendents de com dur-los a terme finalment. Alguns queden presencial, potser no els duran a terme, llavors mirar si el millor és posposar-los o bé fer-los de manera virtual. Estem pendents d'això i properament ja haurem de decidir com ho fem.
Anna Ferrer, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Valls, moltíssimes gràcies per haver vingut avui fins a la ràdio, per haver-nos explicat una mica, de fet, reivindicar aquest dia del 25 de novembre, el dia internacional que es commemora, aquest dia internacional de violència envers les dones, i també d'haver-nos portat un cas per haver-nos exemplificat que a Valls, malauradament, hi ha casos i que, com el cas que ens has portat, se superen.
Exacte, gràcies a vosaltres per la invitació i per haver-nos donat l'oportunitat que ella ens fes arribar aquest testimoni, que crec que a partir d'un testimoni és quan, no, quan podem posar-nos més a la pell de l'altra persona i fer-nos el càrrec d'aquestes situacions. Gràcies.